Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Jul. Bé, allau de reaccions polítiques l'endemà que Junts per Catalunya no aprovés l'amnistia al Congrés dels Diputats, la consellera de Territori, Esther Capella, no entén el moviment dels de Carles Puigdemont i pensa, de fet, que mai no es podrà tenir una llei perfecta que garanteixi el 100% que els jutges no acabaran trobant qualsevol escletxa per saltar-se la llei. Ho ha dit en una entrevista a la caravana de Ràdio Estel.
Costa entendre-ho perquè en un moment determinat, començant pel, en aquest cas per qui representa a Junts, el senyor Turull, que va sortir dient que aquesta era la seva llei i que, per tant, contenia tot allò doncs, que calia que tingués la llei d'amnistia. El que no pot pretendre fer és intentar previndre tot allò que se'ls anirà ocorrent al García Castellón de Torn o al senyor Aguirre de Torn.
I mentrestant, des de Junts confien en el període que s'obre ara al Congrés per tornar a negociar aquesta llei i aconseguir un nou acord amb el Partit Socialista. L'objectiu és que hi hagi un redactat diferent de la llei que per Junts garanteixi millor que Carles Puigdemont i Marta Rovira també puguin beneficiar-se d'aquesta amnistia. Són declaracions de Míriam Nogueras, la portaveu de Junts al Congrés.
Tots estem exposats a aquesta arbitrarietat de la cúpula judicial espanyola i és per això també que demanem que aquest govern exerceixi l'autoritat que té davant d'aquests fets que són inacceptables. Utilitzarem totes les eines i tots els recursos possibles perquè aquesta llei faci que ningú hagi de marxar.
I d'altra banda, el PSOE considera que Junts s'ha equivocat votant que no a la llei d'amnistia. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, diu que és un text que ja havien acordat políticament i insisteix que fer nous canvis en el concepte de terrorisme posa en risc la norma. En declaracions a la cadena SER, assegura que no volen córrer el risc que la llei no passi al filtre del Constitucional o de la justícia europea.
Les pedí ayer por la tarde y se lo vuelvo a pedir hoy, pues que reconsidere su posición, pues porque es una ley que realmente va a facilitar y va a ayudar no solo a las personas que tienen causas penales pendientes, sino también, sobre todo, va a ayudar a construir una Cataluña mejor. Ya le digo que la ley está muy trabajada, y que la ley no se puede improvisar a cada minuto, sino que la ley lo que hay que hacer es trabajarla con el mismo rigor con lo que hemos hecho durante estos meses.
De moment, doncs, el PSOE es nega a l'exigència de Junts d'arribar a una entesa perquè la llei sigui redactada d'una manera diferent. Més qüestions amnistia a banda. A Barcelona, la Guàrdia Civil ha detingut un home per finançar el jihadisme a través de criptomonedes. Ho feia a través d'una xarxa internacional que es considerava molt rellevant en el finançament d'aquesta organització terrorista. Es feien grans moviments econòmics que van ser percebuts pels serveis de seguretat internacionals. El jutge ha decretat presó provisional per al detingut. I a Lleida, dels Mossos d'Esquadra continuen buscant l'home que diumenge es va endur el seu fill de 2 anys tutelat en un centre de menors. L'home va amenaçar amb una pistola els responsables del centre per endur-se l'infant. El Departament de Drets Socials també ha confirmat la sustracció del menor i treballa conjuntament amb els Mossos d'Esquadra per mirar de trobar-lo. Els fets van passar al CRAE Llars Infantils, Torre Vicenç, i l'home va fugir després d'apuntar, com dèiem, el vigilant i una educadora. Les 11 i 3 minuts, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
Al VAR no es podrà escoltar Europa com s'escolta la Lliga Espanyola. És la informació que publica Mundo Deportivo, que apunta que no es faran públiques les converses entre l'àrbitre de camp i el del VAR, com a mínim pel que resta d'aquesta temporada. La UEFA no s'ho planteja ni a curt ni a mig termini en cap de les seves competicions, entre elles la Champions, l'Europa League, ni molt previsiblement l'Eurocopa d'aquest estiu. Recordem que a Espanya, i des de principis de gener, un acord entre la Federació Espanyola de Futbol i el Comitè Tècnic d'Àrbitres permet la publicació dels àudios de totes aquelles accions que revisen el monitor del videoarbitratge. I una informació en tenis perquè Paula Badosa buscarà el bitllet per quarts de final del torneig 250 de Tailàndia. Ho farà contra la russa Diana Schneider. La catalana s'enfronta, de fet, en qüestió d'un minut. Comença aquest partit a les 11:05 a la número 108 del rànquing, a la que ja va derrotar l'any passat al torneig de Charleston. Badosa arriba amb bones sensacions i lliure de lesions després dels seus 2 triomfs a l'Open d'Austràlia. La de Begur espera fer una bona actuació i poder aspirar al títol després que la primera cap de sèrie del torneig, la polonesa Magdalena la 24a en el rànquing mundial, fos eliminada precisament per la seva rival en el dia d'avui.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà a les 12 del migdia. Com saben, també sempre poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Mentrestant, us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Cuckoo. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
Sis minuts que passen de les 11 del matí. Abans ho estàvem comentant, David Balaguer, que hi ha coses que proves a la ràdio i la màgia de la ràdio fa que funcionin. M'ha agradat molt això que ha passat al final.
Home,
de tertúlia esportiva.
Això ha estat boníssim.
M'ha agradat
molt. No sé si el Rafa ens està escoltant en aquests moments.
Segur.
Potser ara ha anat a descansar una estona perquè el
no,
que ha fet...
Segur, segur.
Perquè el que ha fet...
Té molt mèrit,
Té molt mèrit. És molt estressant fer una cosa així, perquè vas contra el rellotge.
Sí, 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 vas fins l'últim segon.
I que et quedi un guionet tan brillant com li ha quedat...
Està molt bé.
Avui el Rafa, jo ja ho sabia, però el Rafa avui m'ha demostrat que és boníssim.
Sí, 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 sí.
Ja ho sabíem, però fotre una cosa com aquesta és una exhibició.
Sí, sí, sí.
M'ha encantat, m'ha encantat. Sincerament, el felicito molt, perquè fer una cosa així no és gens fàcil i no ho pot fer tothom.
I no ho pot fer tothom, i ho tindrem... És... Jo no ho sabria, eh?
No, ni jo. És un contrarrellotge d'aquests que t'estressa i llavors no et surten les paraules, no saps trobar la gràcia, no saps lligar les coses... Hòstia, ha estat una exhibició. Molt bé, molt bona idea.
Doncs mira,
i
a això, més, cada tertúlia.
I a més serveix també per adonar-te'n d'una cosa. I és la quantitat de coses que passen en... Avui que hem fet una tertúlia de 3/4 d'hora.
3/4, una cosa així.
La quantitat de coses que passen en 3/4 d'hora.
Sí, 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 sí.
És que és molt fort.
A vegades sembla que no
hi
hagi res.
Ha caigut un cafè, el Quico li ha dit mentida al Xavi, l'altre no... Tot condensadet, dius, hòstia, sí que han passat cosetes, tu. No, molt bé, molt bé. Rafa, et felicito des d'aquí, m'ha agradat molt.
Bravo.
Sensacional.
González.
Bon dia.
Perdoneu. Bon dia de nou, eh?
Alez, com estàs?
Bé.
Què passa? Està nerviós, el González.
Ah, que tenia el micro enfocant al front.
Ara diries allò, tu. Digues la frase. José María García...
Llevamos...
Correcte.
500 años haciendo radio.
Don Andreu González.
Don González, es hora de colocarse bien el micrófono.
Sí.
Abrazafarolas. En fi, va.
Don Re, tu.
Vale, bé.
Anem a fer la secció d'avui, que és una secció que... que realment em fa il·lusió fer perquè va de viatges, va de cosetes, no? Quan tu has de fer una maleta...
Hosti, perdó, eh?
Què ha passat?
És que m'ho acaben de passar. Notícia de Radio Marca, eh?
Ai, no m'espantis.
No. Ah. La Porta sondea...
Ai, ara, aquí sondea.
...como sustituto de Xavi...
Ai, l'hem dit avui aquí?
L'hem dit avui aquí.
No fotis. Qui?
Frank Rijkaard.
Què? No, però... Però no hem dit que havia de... No, senyor Laporta, no hem dit, perquè sembla que hagi agafat la idea d'aquí.
No. No hem dit que tornés.
No.
Ha sortit el nom.
Hem dit que hauria de ser un estil Frank Rijkaard.
Sí, sí. Doncs mira, més estil Frank Rijkaard que Frank Rijkaard.
Aquestes coses no van bé. Agafar un tio que ja va ser entrenador del Barça fa... Quants anys té el Frank Rijkaard, a més? Deu ser molt veterà.
Sí, home, sí.
Perquè, clar, han passat... Clar, si ell va marxar del Barça, que ja tenia una edat, han passat... Des del seu adeu, 15 anys o més?
Sí. Mira, 61 anys. Té.
61 anys. Hòstia, sí. Veteranot.
Gràcies a Ferran Capdevila, que m'ha passat aquesta darrera...
Qui és el Ferran Capdevila?
Productor de la casa.
Ah, d'acord.
M'ha passat aquesta...
No conec a tota la gent de la casa.
Mira, productor de fabricació pròpia.
Molt bé, doncs... Una abraçada. Els productors d'aquesta casa són molt bons.
Són molt bons.
Són molt bons.
Sí, senyor.
Doncs això...
M'agrada tant que ens adulis.
Ho faré sempre. No, però és que més és que ho penso.
Si
no ho pensés, no ho faria.
Des de la sinceritat.
Ho penso.
Va, Balaguer, tema d'avui.
Avui és fer la maleta. Fer la maleta, però no quan marxes... 300 dies fora. No, no. Fer la maleta quan fas una escapada de 7 dies.
Val. O un cap
de
setmana.
Molt bona la música, ha entrat el Voyage Voyage.
Correcte.
Molt ben trobat.
Doncs bons tècnics, fas... Radio Estel?
Sí, també, també, el José. Grans tècnics a Radio Estel. Us adularé sempre, Joan.
Tothom és boníssim.
Sí, sí. Quan fem una escapada de 7 dies, què passa? Que acostumem a carregar excessivament la maleta.
I aquí sí, aquí no.
Som molt pesats, som molt pesats. És el famós atac de prevenció que sorgeix quan marxes de casa. Jo us encoratjo, sincerament, des d'aquí, des de Radio Estel, des dels micròfons de Radio Estel, us encoratjo a rebel·lar-vos a partir d'avui mateix contra l'atac de prevenció. Feu maletes minimalistes, si us plau. Es pot, us heu de desprendre del llàstic necessari. Una mica és també com la maleta que arrossegueu per la vida. Saps la maleta que vas arrossegant per la vida?
Sí.
I porteu coses i persones sobreres. Feu-me cas, feu-me cas. Despreneu-vos de cert llast que no necessiteu.
Ja et començaré dient... Després ho averiguem, perquè això, tot això serà desenvolupat com sempre. Però jo et començo dient que hi ha dos coses que m'enduc dos de més. És maniàtic, això?
Sí, clar.
Sempre.
Ja ens ho diràs perquè segur que surten aquestes coses. Segur que surten. Tu et fas una maleta per anar a Lisboa 7 dies. O 5 dies, és igual. Sí, molt important, això que dèiem. La maleta que vas carregant per la vida, si us plau, que no sigui una maleta de rodes. Que fa soroll.
Un troller, eh?
Que fa soroll.
Trolley,
que fa soroll quan passa per certes llambordes de Barcelona.
Sí,
fa molt de soroll i és
del barri a Sants, saps que vas a l'estació.
És que és com si te l'estiguessin arrossegant pel teu sistema nerviós. Posa histèric. Per això, una maleta silenciosa. No tothom ha de saber què vas arrossegant per la vida. Ho dic per la gent aquesta que es queixa tant constantment de les coses que va portant per la vida. Bé, és igual, tothom arrossega coses. No cal que vagis fent soroll. Porta una maleta silenciosa, si us plau. Doncs això, marxes 7 dies a Lisboa i llavors tu carregues la maleta excessivament. Comencem pels carregadors de mòbil i de les coses que... No? De la tauleta, del no sé què. El famós manyoc de carregadors de tots els dispositius electrònics que t'emportes perquè la simple idea d'estar desconnectat t'aclapara molt.
Sí.
No vols estar desconnectat. Llavors, aquest garbuix de cables és una metàfora del teu cap, amic Joan i amic Andreu.
Compte.
És una metàfora del teu cap. Així estan permanentment les emocions... quan la teva calma i el teu relax depèn de tots aquests cables. És que sense ells no ets ningú. Si us plau, deixeu cables a casa. No passa res si estàs desconnectat uns quants dies. No és greu. Home, evidentment, si marxes de viatge 300 dies...
Clar, igual.
Doncs, home, has de portar uns cables, has de portar una sèrie d'elements tecnològics que puguin connectar el món. Però si marxes 7 dies... amb el mòbil i el carregador del mòbil, ja n'hi ha més que suficient.
Sí,
no cal portar la tauleta, no cal portar tots els dispositius electrònics que tens per casa.
És que
aquell garbuix de cables, és que ho heu vist alguna vegada, aquell garbuix de cables? Tots... És la metàfora del teu cap. És la metàfora del teu cap.
Anaves a dir, hi ha molta gent que s'emporta la seva tauleta només per mirar la típica sèrie o pel·lícula a l'avió.
Ai, però no va.
I ja està.
No la fan servir res més.
No? És que no és necessària, perquè, a més, després aquesta tauleta és això. Queda,
no l'usaràs.
Queda allà al fons de la maleta, ocupant un lloc que podria ocupar una altra cosa.
Mm. Per exemple,
peces de roba, el neceser, coses d'aquest tipus.
Exacte.
No? Exacte, exacte. Però sí, hi ha aquesta tendència com a voler portar moltes coses electròniques i llavors, clar, cada cosa electrònica té el seu cable i es fot aquest garbuix que a mi, sincerament, hi ha una cosa de
les... Després t'ho fan treure la maleta, eh? Que estem a l'aeroport,
sí,
això.
Exacte.
Hi ha una sèrie de coses, les petites coses de la vida que posen molt nerviós. Petites coses, petits detalls. Per exemple, a mi n'hi ha una que em posa molt nerviós, que és quan vas a un bar i la taula balla.
Sí.
La taula ballarina és una cosa que a mi em posa molt nerviós.
Mira-me.
Allò que has de demanar que, si us plau, col·loquin alguna cosa paret, sota de la pota...
una falca.
No, allò... O el col·loquis tu directament, perquè...
Exacte, o l'acabes col·locant tu. Doncs una altra cosa que em molesta molt és quan veig garbuix de cables. I els has d'anar desentortolligant. Això passa, per exemple, amb els cables d'uns auriculars.
Sí, ui.
Hosti, cada vegada que els treus de la butxaca
el
i els
estrany...
has de desentortolligar...
Sí, sí, el cas estrany dels auriculars que es lien sols.
Sí.
Sí.
No ho entendré mai, això.
Sí, sí, doncs això és el que passa quan algú vol portar molts cables dins de la maleta. Després anem ja pel tema que segurament aquí són aquelles coses que tu deies que em portaves diverses còpies de seguretat, per entendre'ns, que és la roba interior de sobres... i un jerseiet per si de cas refresca.
Sí.
Que saps que no refrescarà, però tu portes aquell jersei. Te'n vas a un lloc que fot 40 graus de temperatura, però...
Però tu te l'emportes igual.
El jerseiet per si refresca,
igual.
Sí.
Jo t'ho dic ara. aquestes dues mudes més són sempre dos calçotets de més i dos mitjons de més.
Sí, està bé.
Sempre.
Doncs espera.
És maniàtic, això.
Espera't, espera't a les meves. Sincerament, no feu com jo, de debò. Arrisqueu-vos, atreviu-vos a portar poca roba a la maleta. La majoria de la que carregueu no la fareu servir. No la fareu servir. Jo amb els calçotets vaig implantar fa temps la fórmula del per 3.
Ai, com?
La fórmula del per 3. Que consisteix a portar a la maleta la xifra dels dies que marxo multiplicada per 3.
És
a dir, si marxo 7 dies, porto 21 calçotets. Sí.
Però per què 21?
Per coses que puguin passar.
Per contingències, per possibles...
És igual, per possibles contingències que es puguin produir.
Però quants calçotets tens tu al teu armari?
Mira, és que ara havia pensat, això és veritat.
Si
s'endú 21 és... i li queden a casa...
Clar.
No és conya que jo potser tinc uns 80 calçotets. Perquè és una de les peces, o sigui, és una de les coses que a mi m'agrada tenir-ne de sobres.
I de sobres?
Sí, em dóna molta seguretat tenir molts calçotets, i m'agraden molt els calçotets, de fet. I llavors per això en tinc molts. Com a, és per sentir-me segur, simplement. Clar, tu marxes 7 dies fora, portes aquests 21 calçotets, això ocupa molt lloc dins de la maleta, clar. Però jo crec que és necessari portar-los per mi, perquè és una cosa que em calma mentalment. Em fa anar més calmat, no ho sé per què. És a dir, poden passar mil coses, els imponderables, els famosos imponderables, que em farien estar incòmode si no portés aquests 21 calçotets a la maleta, que també t'he de dir que, evidentment, si tu vas a Lisboa, si hi ha problemes...
Te'n compres uns allà.
Te'n pots comprar uns, perquè hi ha botigues. Sí. Però mira, a mi em fa estar calmat. Hi ha una sèrie de coses que em fan estar calmat si les porto dins de la maleta. No sé, a mi
Lícit.
Sí. Tens la sensació, moltes vegades a la vida, passa una cosa que és molt forta, que tu tens la sensació que les possibles contingències que poden ocórrer en un dia, i que de vegades tu, vivint aquí a Barcelona, una contingència no es produeix en 100 dies, tens la sensació que totes es concentraran en aquells 7 dies que vas de viatge.
Correcte.
No t'ha passat això mai?
Sí.
Marxes 7 dies i tens la sensació que tot es concentrarà allà.
Sí,
passarà allà. I no,
farà
després,
sol, farà calor, farà
després no passa
fred,
res.
Plourà...
Sortiré de festa.
Sí.
Després, amb el jersei passa igual, encara que el Dani Martínez, que és el meu home del temps preferit de TV3, el Dani Martínez, digui que hi haurà una onada de calor i que la temperatura no baixarà dels 35 graus, jo no me'n refio. I porto un jerseiet per si es refresca. És la famosa desconfiança del viatger.
I és el famós, és que allà dalt ferrasca.
Sí,
la nit refresca... Igual te'n vas a Sevilla, però és que allà dalt ferrasca.
I escolta'm una cosa, hi ha molta gent que és molt fredolica i se l'emporta bàsicament perquè de vegades a l'hotel no s'hi pot estar.
També és
a l'hotel, a l'avió, als locals, l'aire condicionat, que és un tema que també un dia haurem de tractar, posat a una temperatura no adient pel teu organisme, provoca que vagi bé que portis... O sigui, també és una cosa que et dona seguretat viatjar amb el teu jerseiet i tenir-lo allà, encara que no el facis servir, però tu mires la maleta i el veus col·locadet allà i ja està, transmet aquesta sensació de calma que comentàvem. Després hi ha un tema, atenció, l'hem de treure, ho sento molt, que és el sexe i la lectura. Sexe i lectura. Dos temes molt units quan marxes de viatge. De sobte, amb aquests dos assumptes et brolla un optimisme des d'alguna font de les emocions.
No? Sí,
per on vaig?
Estic d'acord.
Perquè és una esperança fictícia a la qual t'hi aferres desesperadament. Avui quin dia és? És dia 31 de gener.
31 de gener, sí.
En el que portem d'any, encara no t'has estrenat. Ni al llit ni en la lectura.
Ho estàs preguntant a mi?
No, ho estic dient com... No, t'ho estic preguntant. Ho estic dient com en un genèric.
Val.
No, que podria ser, no, que en aquests primers 31 dies de l'any...
Pot ser que no.
31 de gener, no t'has estrenat ni al llit ni en la lectura.
Correcte.
L'Andreu fa un gest com dient, sí, a mi m'ha passat. No t'has estrenat ni en una cosa ni en l'altra, però marxes 7 dies de viatge a Lisboa i en un atac de prevenció optimista, a la maleta hi poses... la capseta de preservatius i dues totxanes per llegir en 6 vespres.
Sí, efectivament.
Penses que et faràs el Quixot.
Sí.
Exacte.
En 7 dies.
Consideres que aquells 7 dies... Hosti, tu, serà un festival en tots els sentits. Festival de lectura, festival de sexe, però si no dona temps...
És impossible.
Si no dona temps, i a més en els 31 dies que portem de l'any no has fet cap de les dues coses.
Ara.
Sincerament. A més, és... realment porta mala sort, portar determinades coses a la maleta.
Sí,
ja les, sí, ja les compraràs allà. Si sorgeix l'oportunitat,
si sorgeix l'oportunitat
d'anar al llit, ja ho compraràs allà el material que hagis de comprar.
Molt
no te l'emportis de casa, perquè porta mala sort i directament es tronca el que pugui passar.
Ho sabia, això.
I és que en aquest cas no soc gens optimista, eh?
No?
No, gens. L'únic que sí que m'emporto una lectura, sempre. Per si un cas. És a dir, aquell moment que la pel·li de Netflix que t'acabes de descarregar t'està avorrint, no saps què fer, no t'entra la son... Abans de mirar les cares de la gent...
Llibre. Estic d'acord.
Vull dir, te l'emportes com un seguro, el que tu deies, no?
Sí. Però després d'aquest llibre te'n llegiràs una pàgina, potser.
Sí.
O cap, o tres. Quan tornis aquest llibre, segur que no te l'has acabat i segur que no has avançat més de 30 pàgines.
I no l'acabaràs, tampoc.
I segurament no l'acabaràs. Vull dir que tot això és, recordem, per anar traient llaç de la maleta, que és molt interessant. La farmaciola, després tenim la farmaciola. Ben carregadeta, perquè ets una persona, ets desconfiat, i penses que la salut es burlarà de tu i t'abandonarà només agafar el vol cap a Lisboa. O sigui, tu et trobes bé, estàs sa...
A Lisboa no hi ha paracetamol.
Exacte. Tens la sensació que allà... I llavors dius, no, dius, la salut no agafarà aquell avió amb mi. Es burlarà de mi i m'abandonarà. I allà a Lisboa em trobaré malament. Llavors, dins de la farmaciola, cal portar-hi sempre dos productes oposats. Atenció al que diré ara, dos productes oposats. Fortasec i supositoris. Hòstia, són dos productes totalment oposats.
Sí.
No? Perquè un, per qui no ho sàpiga, que l'Andreu fa com, ho expliquem. El supositori és per si tens problemes.
Mira, un és per anar-hi i l'altre és per anar-hi.
I anar-hi, i el fortasec és per tallar en sec si tens problemes d'anar-hi massa. No?
Clar.
Però clar, tu no saps què passarà en aquells 7 dies. No saps si hi haurà problemes... d'un costat o de l'altre.
Pots intuir pel teu
organisme. A quin bàndol estaran els problemes? Sí, ho pots intuir pel teu organisme, per com ets, pels teus nervis, però has de portar els dos, has de portar el fortasec i els supositoris. Esperem que no n'hagis de fer servir cap dels dos, però probablement un dels dos l'hauràs de fer servir. Quin serà? No ho saps. Per tant, els has de portar els dos.
Compte.
Fortasec i supositoris. És la tòmbola dels intestins.
El forn crematori dels menjars.
Exacte. També. A mi m'agrada això de la tòmbola dels intestins.
Sí.
T'imagines allà, no? Una fira amb aquesta tòmbola així. La tòmbola dels intestins. Això, és una incògnita fins i tot divertida, no? No saber quin dels dos necessitaràs, qui guanyarà la batalla de la cagalera a Lisboa. Qui guanyarà aquesta batalla, no ho saps.
Què t'ha passat a tu amb Lisboa?
Sí, no sé, perquè a Lisboa espero que no passi això, vull dir. Perquè si no, altres països ja ni te cuento.
Imagina't.
El quadrilàter de la cagalera, qui guanyarà? No ho sabem, per tant, has de portar els dos productes. Llavors també hi ha tot el tema del joc de potets plens de diferents líquids.
Sí.
Això és una cosa que s'ha de fer ara. Crec que és una cosa que aviat... No sé si fins i tot ja l'han suprimida. Vaig llegir
volien
alguna
cosa. Ara no, està en fase de proves.
Sí, volien suprimir-ho.
Allò dels líquids, que no pots portar...
Allò del mínim de líquids, volien suprimir-ho.
Crec que eren 100 mil·lilitres, si no m'equivoco.
És 100 mil·lilitres per potet i un litre per bossa.
Val.
Clar, això, aquesta normativa que es va implementar ja fa un temps, fa que tu, quan vas de viatge, els líquids que vols portar els hagis de portar en uns potets que et compres al bazar xinès, perquè és així,
en
un joc de potets, perquè tu els puguis omplir. Llavors, què passa? Que és com si fossis un alquimista. Com si vas omplint... És un galimaties.
És absurdíssim.
És absurd, perquè tu vas omplint aquests pots a casa teva i després jo crec que t'has d'indicar exactament de què és cada pot, perquè podria ser que després...
I 100 mil·lilitres...
No sabessis què hi ha dins de cada pot.
I 100 mil·lilitres exactament de què et serveixen.
Home... Serveixen.
No, sí, en 7 dies sí.
Sí,
sí?
Si te'n vas 15, tens un problema.
Com què?
Com? El xampú.
El xampú el tens en el mateix potet a l'habitació. De l'hotel.
Sí, això també és...
No, que els estan traient ara.
Ah, també? Ho estan traient, això.
Ens
ho alguns... volen treure tot, és perquè...
No, bàsicament, el que fan ara és, a dins de la dutxa, ja tens el teu dispensador. M'explico?
Ah, val.
És a dir, tu no tens el teu potet, sinó que tens el dispensador.
Però hi ha dispensador.
Però de vegades tampoc hi és el dispensador. Que l'economia no està a partir de coets.
És veritat. Doncs això, no? Els potets plens de líquid, clar, jo, per exemple, sóc un tio que porto molts líquids quan vaig de viatge.
Ah, sí?
Sí, perquè jo porto el col·lutori. A mi m'agrada fer servir col·lutori.
100 mil·lilitres de col·lutori, què fas? És un xupito de col·lutar.
Home, no, no, per 7 dies et dona. Bueno, per 7
dies... Per 7 dies et dona?
5 dies, segur.
Sí, com?
Mai tant. Sí, sí, un potet de 100 mil·lilitres de col·lutori. Home, que, quan...
Jo m'ho foto amb un...
Què dius? Sí.
100 mil·lil·litres. Hòstia,
però t'omples molt la boca, no, sí, de col·lutori.
Perquè m'agrada.
Sí, sí. No, no, és això. Tu vas traient, allà hi ha el col·lutori, el xampú, el gel, una crema hidratant, la crema solar. Llavors arribes allà, quin és quin? Jo m'imagino un concurs d'endevinar... Un concurs d'endevinar potets presentat per Llucià Ferrer. Quin és quin? Allò que fa ell.
No és la primera vegada que surt Llucià Ferrer amb un concurs fictici.
M'agrada molt fer sortir el Llucià Ferrer aquesta secció quan parlo de concursos ficticis. Per mi és un gran presentador de concursos,
sí, sí, sí,
m'agrada molt. I me l'imagino fent aquest tipus de concursos.
Sí, sí,
quin potet és quin? A quin hi ha el col·lutori? No te l'imagines fent aquest concurs?
Molt.
Però això dels potets és massa.
Mira que si et rentes el cap en col·lutori...
No, lo pitjor... El pitjor és posar-te xampú de cap a la boca.
També.
Vull dir...
També.
O la crema hidratant. Vosaltres feu servir crema hidratant?
No.
Perquè n'hauríeu de fer servir, eh? Que ja comenceu a tenir una edat.
Jo conec en Bunt que es va...
Sí, Andreu.
Es va dutxar...
Qui?
Es va posar... No et diré qui. Però jo conec en Bunt que es va posar al cap, pensant que era sabó, evidentment, crema apilatòria.
Ah, sí? Vas ser tu.
No.
És d'aquest programa?
No, un amic.
No el coneixem?
No.
Ah, d'acord. Després, per ja anar acabant, hòstia, una cosa que vaig veure una vegada que em va inquietar molt, un amic meu saps que portava la maleta?
Ai.
No és res...
És legal?
No és res sòrdid, no és res sinistre, és una cosa legal. No, portava... I això em va sorprendre molt perquè... demostra molt com és la mentalitat humana i denota moltes coses. Portava unes peses petites, tu. Unes peses petites.
Però si llavors no li deixem pujar l'avió, la maleta.
Jo les portava. No, però això potser era en un viatge que no vam fer amb avió, amb cotxe, que vam anar a un lloc.
Però per què? No es pot portar... Sí que es pot portar.
Home, és que la maleta no pot pesar més de 10 quilos, de l'avió.
Unes peses petites. No, però això era en un viatge... No sé si vam anar a passar uns dies a Logroño o una cosa així, i el tio portava unes peses... dins de la maleta, dins de la bossa, i jo pensava, hòstia, aquest tio, perquè... I és la mentalitat que et fa pensar que si tu estàs 5 dies sense aixecar unes peses, perdràs massa muscular, tu, i no t'ho pots permetre. És una cosa molt forta,
eh? És bèstia, eh?
No, és que sí, és molt... Sí, sí. Això, atenció, perquè també conec una noia que tenia un nòvio culturista, i quan anaven de viatge, res, una setmana, 10 dies, el tio s'apuntava en un gimnàs d'allà, eh?
No, ah, sí, hi ha molta gent que fa això.
És molt fort, eh?
Sí.
Però llavors com pagues? Hauries de pagar la quota i tot això?
Cada dia pagues un tant.
O pagues un tant cada dia, sí. O arribes a un acord, però sí. I després, molts problemes a l'hora d'anar a dinar pels llocs, perquè, clar, ets culturista, no pots alimentar-te de segons què i no... O sigui, tu vas 10 dies fora, per exemple, vas 10 dies a Nàpols i t'has d'apuntar a un gimnàs i no pots menjar pizza, quina tonteria és aquesta, no? Però sí, això jo ho vaig veure, un tio que portava peses a la maleta i dic, hòstia,
tu,
realment la mentalitat humana, no? És aquesta, no?, la sensació. Hòstia, si estic 5 dies sense aixecar això, perdré massa muscular.
Del que porto fent fa 5 anys,
exacte,
o 10 anys.
Del que porto 5 anys fent, no. Això denota certa obsessió i certa bogeria, no?
Sí.
Una sensació de... Però sí, és la sensació aquella que els bíceps no se't desinflaran durant aquella estada i que potser si... Això va sortir també, per exemple, una vegada el Miqui Núñez, va explicar en una entrevista que ell tenia molts problemes amb això del cos.
Sí.
Això ho va explicar, que ell, per exemple, si es veia al mirall i no s'agradava, com es veia despullat, i que el tio es fotia com un boig.
Té un nom, això, i encara ho pateix ell, eh?
Que es posava com un boig a fer peses... És això, no?
Tropofòbia, una cosa així. No
ho recordo exactament el nom.
És com que... Mai
vigorèxia? El vigorèxia, què és?
Sí. Pot ser vigorèxia.
Sí.
És allò, mirar-te al mirall i no t'agrades mai.
I llavors dius, hòstia, he de fer aquestes peses per si després, aquesta nit, no ho sé, sortim i anem al local de moda de Granada...
Sí.
Que se'n marqui.
Tenir la sensació que tens el bíceps inflat i el pectoral perquè has fotut una mica de peses a l'hotel abans de sortir. És molt fort.
Sí,
però aquest tio, t'ho juro, un amic meu portava unes peses dins de la maleta, cosa que em va sorprendre molt. Això, en definitiva, la conclusió és que atreviu-vos, si us plau, a fer maletes minimalistes quan marxeu de viatge.
Sí,
és molt important, perquè la majoria de coses, tot forma part del toc que tenim els éssers humans. I la majoria de coses, fixeu-vos-hi, que col·loqueu dins d'una maleta quan aneu de viatge, no les feu servir. De la maleta fareu servir potser el 20%, el 25% de les coses que hi porteu. I tot es pot comprar al lloc on aneu.
Sí.
És bàsic tenir això en
ment. I encara una altra cosa. Tu quan arribes al lloc... les coses de la maleta van a l'armari o la maleta és l'armari?
Bona.
La maleta és l'armari sempre.
Sí.
Jo també.
Ho vaig traient d'allà, sí, també sí. Segurament per no acabar-la de desfer del tot i després, perquè hi ha un moment que és fatídic, que és el moment, el moment de tornar.
Ui.
La maleta de tornada... Descriu-ho també, més. Són metàfores mentals, també.
Avulta més.
La maleta d'anada està molt ben feta,
sí.
Tot molt ben col·locat, i la maleta de tornada està tot amuntegat allà dins, apilat, de mala manera. I això diu molt del nostre cap, i és una metàfora del que és anar o tornar.
Sí, és així, és així. Valer, gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres.
Esperem
qui ve avui?
Qui
porteu avui?
Mira, ens estan esperant ja fora de l'estudi Clara Sanz i Clara de Ramon, que de seguida ens presenten Cacophony, un text que ens parla de la violència del hashtag a les xarxes, creat per la dramaturga anglesa Molly Taylor i que dirigeix Anna Serrano Gatell a la Sala Beckett de Barcelona fins al 25 de febrer. No te la perdis perquè és,
no
és molt xula.
Molt interessant com tornaré a dolar aquest programa. Molt interessant, com tot el que porteu. T'agrada?
Gràcies, David. Ara et passo el sobre, eh?
Gràcies.
González, fins ara, gràcies.
Fins ara.
Publicitat i de seguida parlem de teatre en aquest programa.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons. M'he sentit superescoltat ara mateix. No sé si cremar el guió o què.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Tot Sardana, el programa de referència pels amants de la sardana. Actualitat, agenda, peticions, estrenes i colles sardanistes. El programa de Gada Ràdio Estel que enalteix, preserva i difon la dansa nacional de Catalunya. Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel amb Gerard Carrión.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Quatre minuts gairebé que passen de 2:15 del matí. Aquests dies a la Sala Beckett de Barcelona s'hi està representant una obra de teatre sobre els linxaments a les xarxes socials. Es diu Cacophony i la representen un grup de joves actors on hi trobem cares noves. L'autora britànica, Molly Taylor, va escriure aquesta peça l'any 2018 i ara l'Oriol Puig i l'Anna Serrano Gatell l'han traduït i adaptat al català. Cacophony toca temes com el moviment feminista i les seves contradiccions, la crueltat de les xarxes, les amenaces, l'odi... Una obra de rigorosa actualitat, una proposta jove i potent que no renuncia a la complexitat dels fets i de les idees. I avui a la caravana de Ràdio Estel podem parlar-ne amb dues de les seves protagonistes, com són Clara Sanz i Clara de Ramon. Clares, molt bon dia.
Bon dia.
I gràcies per venir avui a Ràdio Estel. Escolta'm, com esteu? Perquè ara fa tot just una setmana que heu estrenat l'obra, la Beckett, que jo sempre dic que és una de les joietes de la corona de Barcelona. Quina rebuda està tenint?
Doncs molt, molt bona, la veritat. Tothom surt molt emocionat. És una història molt bonica i dura alhora, i el feedback és molt bo.
Sí, sí, estem molt contentes perquè està plantejant moltes preguntes i realment es crea debat després de veure l'obra, i això és molt interessant quan passa.
És una obra per un públic molt jove o no només?
No només.
Jo crec que no.
Jo crec que tothom pot sentir-se identificat, sobretot tothom que conegui una mica les xarxes, no? Pot sentir-se identificat, i crec que és una obra per tothom. El que passa que està feta per gent jove, la directora és jove, i és un llenguatge que crec que a la gent jove li interessarà.
Sí, 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 totalment.
Ara parlarem... No, parlem ara. Del llenguatge, que és una cosa que m'agrada molt, perquè em sembla que s'ha adaptat molt bé a l'obra a casa nostra per fer-nos més propera a la història. Això és així, no?
Sí, completament. Jo crec que la feina que han fet l'Uri i l'Anna de traducció i d'adaptació és molt important, perquè realment portar la història a Barcelona i que els personatges parlin com parlem nosaltres al carrer, que no és un català que ens quedi molt lluny, sinó que ens queda molt a prop, crec que ha sigut un punt molt a favor per l'obra i per al muntatge.
Si venim a veure Cacofonia, la Beckett, què veurem?
Què veurem? Ostres, no sé. Una mica de tot, una mica de festa, una mica d'amics que parlen de temes com el moviment feminista o la cultura de cancel·lació. Justament ara, d'aquí poc, comença el judici de Dani Alves. Sí. Doncs a l'obra es parla d'un futbolista que ha estat involucrat en un cas de violació. Per tant, és una cosa superactual, no?
Sí, sí, a més l'obra és molt guai perquè sembla que et porti per un costat, però de sobte és una altra cosa, i de sobte és una altra... Hi ha moltes capes, i es parla del feminisme, es parla de l'amistat, es parla de moltes coses que estan a l'ordre del dia.
Jo sempre dic que vull ser molt, molt sincer a les entrevistes. L'obra la van a veure l'Albert Feixas, que forma part de l'equip d'aquest programa, i jo hi aniré a veure els propers dies, i una de les coses que em va dir l'Albert és una obra de teatre i sembla que estiguis mirant una mica una pel·lícula.
Sí.
És fort, perquè jo ahir vaig quedar per dinar amb la meva cosina, que va venir la setmana passada, i em va dir el mateix.
Sí?
Em va dir, uau, tenia la sensació que era un pla seqüència d'una pel·li que m'anàveu portant per llocs i no em donava la sensació d'estar a una sala de teatre.
O sigui, és una obra molt trepidant, les escenes són molt curtes. Jo dic de vegades així que ho embrem, és una mica el que estem acostumats ara a les xarxes, no? També TikTok de passa, 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 passa. Són unes escenes que van al moll de l'os del conflicte i no et pots avorrir, és que vas d'una a l'altra i no saps com i has arribat al final.
Teniu xarxes, vosaltres?
Sí.
Sí.
Les useu a situar... És a dir, sou dels que esteu enganxats?
Estem enganxadetes, sí.
Jo estic bastant enganxada, sí.
Malauradament. Ja. Ja tant en tant tinc èpoques que dic, ah, m'ho trec.
Sí.
Però...
No, de fet, ens va anar molt bé durant el procés. L'Anna Serrano, la directora, ens va dir que no podíem entrar al mòbil a l'assaig. Mm-hmm. I estàvem 5 hores sense mirar el mòbil i estàvem realment com només focalitzats en el procés d'assajos, i això va ser com, uau, és que igual hauríem de fer aquest exercici a la nostra vida.
Va ser una mica detox.
Sí.
Us va angoixar no mirar el mòbil durant 5 hores?
No.
No.
No,
No, o sigui, al principi, quan ens ho va plantejar, jo vaig ser com, ui, no sé si podré, però realment es pot, i es viu molt millor sense el mòbil.
Deixeu-me dir una cosa, sí. Les actrius que avui ens presenten Cacofoni poden estar 5 hores assajant sense el mòbil, nosaltres podem estar una horeta i mitja, 2 hores, tranquil·lament, amb el mòbil apagat, mentre veiem una obra de teatre. Us ha sonat alguna vegada el mòbil ja o no?
Va sonar ja la setmana passada, sí, una alarma.
Sí, una alarma.
Crec que era una alarma.
Sí, sí. Dius, bueno, vale.
Què farem?
Plantejava diversos temes que toca aquesta obra. Comencem pel moviment feminista. Deia que toca temes, Cacofoni, com el moviment feminista i les seves contradiccions. Té contradiccions, el moviment feminista?
Com tot.
Sí, o sigui, tot pensament té contradiccions. Per tant, el moviment feminista també en té, i nosaltres, com a dones, també... O sigui, jo em trobo moltes vegades en el debat de vale, això sí, però... potser no és tan així com ho veig, vull dir, com que em genera moltes preguntes a mi el moviment feminista, però com m'ho genera moltes coses.
I a l'obra són molts personatges que parlen des de la seva perspectiva del món feminista, i llavors podem veure moltes cares de la mateixa moneda, no?
És lícit mentir per una causa justa?
No sé.
Gran pregunta.
Clar. Veniu a veure l'obra. Tampoc la resolem. No la resolem, la pregunta, eh? Vull dir que...
No, us ho pregunto vosaltres com
a actrius. Jo, durant o sigui, durant una part de dels processos d'assajos pensava, buah, és superlícit perquè al final està fent una cosa que és molt més important, però després durant una altra part de l'assajos pensava, tio, però sigues honesta i digue-ho, saps? O sigui, com que jo no tinc la resposta.
Bueno, perquè aquí estem parlant de que durant l'obra doncs, hi ha una cosa que diu la protagonista, no? La fa un post a Instagram o on sigui, parlant d'un fet traumàtic que ha viscut, i més endavant se sap que no ha estat del tot honesta a l'hora de descriure els fets. I que això potser l'ha ajudat a posicionar-se en un lloc de mediàtic que se n'ha aprofitat, no? Si és lícit, a veure, jo la defenso perquè ets el meu personatge.
Perquè et toca.
Perquè al final tu fas les coses una mica de lo que et surt, no? I vale, potser no som moralment impecables, però ho fas per sortir del pas, no? De vegades no penses en les conseqüències que tindrà allò.
Sí, de fet, hi ha un dels personatges que al final ho diu, en plan, però tan greu és la mentida. O sigui, vull dir, potser no és tan greu i potser si està servint per fer alguna cosa important, és lícit.
I, de fet, l'obra parteix d'un llibre que es diu Humiliación en las redes, de John Ronson, que parla de casos així, més o menys, de casos de gent que, per un tuit, per un fet concret bastant poc important, se linxa públicament a les xarxes, no? Sí. És que és el mínim error el que pots cometre, no? Que posis una cosa, una broma que sigui mal entesa i ja la repercussió que pot tenir si tens un pes a les xarxes és brutal.
Ja pensava en una altra mentida que no fa tant també s'exposava al teatre amb l'obra Diamants, si no m'equivoco.
No, la Pols de Diamant, de l'Albert. L'Albert Salazar, també.
Pols de Diamant, sí. I que posava aquest debat també sobre la taula. Si junto els dos temes que hem centrat ara i en els quals surten a l'obra, que són xarxes i feminisme, està clar que la xarxa ho ha revolucionat tot. Suposo que el món del feminisme també. El que no tinc tan clar és si cap a bé o cap a malament.
No ho sé. O sigui, crec que les xarxes ens han fet que ens remuguem molt més de pressa, no? Com que el moviment avancés amb una velocitat molt més ràpida, però clar, no sé si ha acabat com de assentar els temes, o sigui, com si les converses han sigut profundes, sinó que han sigut tuits i ja està. No ho sé.
Esteu a favor de la cultura de la cancel·lació?
Jo estic a favor d'assenyalar. O sigui, de dir-ho. I estic a favor de que surtin els noms i que es plantegi sobre la taula el que s'ha de plantejar.
Sí.
Sí.
Ara, els linxaments... És que no ho sé. Hi ha molta crueltat a les xarxes. I com que la gent s'amaga darrere d'un avatar, no? Darrere un nickname que pot ser anònim, et veus en cor de dir qualsevol cosa. No dic que no s'hagi de linxar a gent que ha fet coses malament, tipus, jo què sé, una violació, no? Vull dir, òbviament. Però, hosti, és dur. No hi ha una llei.
Total. I que està clar que si tu fas alguna cosa malament hi haurà unes conseqüències. O sigui, el que no pot ser és que tu violis una noia i te'n vagis de floretes i no passi res. Doncs hi haurà alguna cosa, o sigui, hi haurà conseqüència. Aleshores, bueno, doncs... Sap greu, perquè és darrere d'una pantalla i aleshores sembla com que no t'ho està dient gent anònima, però és que al final, bueno, pues és que tu l'has cagat.
Sí, això sí. Però de vegades s'aprofita això per linxar a gent que està en el moviment feminista, per exemple, no? En plan, hem vist casos de gent que ha fet una cosa que l'ha pogut cagar o no, i que de cop i volta surt de la violència masclista tots els incels de les xarxes, tots els... machirulos, tuiteros, haters, sí. Que comencen a linxar, tan feminista no eres, i això és aquí on veus la violència masclista, no?
Sí, és com molt més fàcil sempre linxar les dones per ser feministes que no un home que ha violat. No, és com fort.
És bèstia, això. Fort.
Sí, perquè llavors sempre queda darrere, bueno...
La presumpció d'innocència, no sé què...
Està molt bé que parlem de tots aquests temes que posa l'obra que esteu fent a la Beckett sobre la taula, i està molt bé que hi reflexionem i que quan anem a veure-la... Jo sempre dic que anar al teatre amb algú d'acompanyant és molt agraït, perquè just quan surts pots debatre una mica sobre el que has vist i no has vist, i em dèieu que passa molt això a l'obra, suposo, perquè l'obra també està plena de matisos, no?
està plena de matisos, contradiccions, capes, o sigui, com genera molt debat, jo crec, o sigui, perquè realment no acabes de saber si estàs d'acord o no estàs d'acord, o potser estàs d'acord amb un dels personatges, un punt de vista, però amb l'altre no, i al final també acabes entenent a la protagonista, tot i que ha fet alguna cosa malament, o sigui, com que sí que hi ha molts matisos.
Us l'ha generat a vosaltres, des de dins?
Sí, sí, a l'hora d'opinar sobre l'obra és que tampoc tinc una posició clara, no? Vull dir, és difícil posicionar-se, però és superinteressant que generi aquest debat.
Sí. Llegint una crítica de l'obra, ens hem trobat amb aquesta frase que no podíem deixar de dir. És una frase d'Oriol Puig a El País i diu: hi ha muntatges que s'aprofiten del tema de moda del moment i després hi ha muntatges que estan de rabiosa actualitat. Sí. Què separa una de l'altra? I ja ho dic jo, per què Cacòfoni està de rabiosa actualitat?
Bueno, tenim els titulars a les notícies, no? De,
sí.
De que de cop i volta Carlos Bermud, no?
Sí, o sigui, cada dia
surt de notícies. Sí. O el Dani Alves mateix, no? Parlem de tot això i sí. no s'ha acabat la lluita.
I jo crec que també el punt de vista des del que fas una obra, o sigui, l'Anna Serrano no fa això per de sobte estar de moda. Vull dir, l'Anna Serrano és una tia que està d'actualitat i sap perfectament del que està parlant. No és un senyor que agafa un text jove i el dirigeix, sinó és una noia, una dona jove, que agafa un text jove i el dirigeix amb actors joves perquè sap perfectament del que està parlant.
I perquè li mouen aquests temes, exacte, no? Perquè nosaltres parlem d'això amb els nostres amics i amigues, perquè és el nostre dia a dia. Sí.
Anna Serrano, com ha estat treballant amb ella?
Buah,
increïble.
Increïble, és una crac. És una crac. Jo he treballat en teatre bastant, tu has treballat més en tele, i he treballat amb molts directors i poques directores, en realitat. I l'Anna ha creat un equip molt, molt bonic, ha confiat molt també en els seus col·laboradors, en plan l'Esther Guntín, l'Arnau Vallvé, la Judit Colomé, el Marcelí Cru, no vull deixar ningú, ja està, no? La Chloe,
sí.
Campbell, tot el seu equip artístic, no? I els hi donava molt d'espai perquè poguessin dir la seva i poder crear tots junts.
La Rita Molina,
sí, ajudant. Mm-hmm. Grandíssima, per crear-ho entre tots, no? I confiava molt en la gent al seu voltant, que és molt guai.
Sí, ha sigut un procés molt sa, molt... També per nosaltres, com a intèrprets, crec que ha sigut molt enriquidor, perquè l'Anna tenia molt clar el que volia fer, però ens ha deixat també molt volar, sí. I ens ha escoltat molt, o sigui, ha sigut un espai molt segur per totes, i crec que treballar des d'aquí fa que el resultat sigui molt millor. Mm.
Ens ho hem passat molt bé, assajant, també. Ha sigut un espai molt segur.
Totalment.
Per, no?
Sí.
I abans ho dèiem, no? És una obra que sembla una pel·lícula, per tant, molt, molt visual, però també havia d'incloure's un univers virtual que també es veu.
Sí.
Sí.
Sí, sí, es veu. O sigui, era molt difícil portar les xarxes en teatre, no? Mm. I és guai perquè s'ha creat com un dispositiu... que tenim totes, que és un mòbil que
el mòbil portem, fals.
Un mòbil fals com els d'OT que no poden mirar res. És un mòbil fals on se'ns il·lumina, o sigui, ho ha fet el Marcelí Cru, és com un objecte que és en realitat és un focus, i crec que està molt ben portat a escena tot l'univers dels tuits, de les xarxes, com visualment ho veus, no? Com que veus a la gent a casa seva mirant tuits, dient tuits, i això és bastant guai.
Sí, l'Anna deia que clar, que plasmar un món que és com individual d'una pantalla a una persona, però que alhora està connectat a tot arreu i és invisible, és com una cosa molt difícil de portar en escena, però jo crec que s'entén molt bé.
Total.
7 actrius i actors que interpreteu a més de 25 personatges. Acabeu esgotades?
Sí, però és xulíssim. O sigui, al final és el joc dels actors, vull dir, és que ens, o sigui, ens ho passem molt bé, acabem molt esgotades, però ens ho passem molt bé, perquè de sobte tens un personatge que té potser més pes, però et pots desconnectar i fas com, ara puc respirar i faig la periodista i ara torno, saps? Com...
Jo només em faig
un. La Clara no pot.
Però estic tot el rato allà, llavors tampoc descanso massa.
No descansa gens.
Fins al 25 de febrer a la Beckett. I després?
Després què?
Gira?
No gira? Qui sap?
Estem demanant molt.
Nosaltres volem anar a Madrid.
Hosti, boníssim.
També. Sí. Crec que funcionaria molt a Madrid, aquesta obra.
Sí, volem fer gira per aquí, anar a Madrid, volem tot.
Home, clar.
Vull parlar de més temes, però us ho pregunto ja. Projectes personals que tingueu entre mans?
Jo després d'això faig la gira d'una cosa que vaig fer el juliol passat, que es diu La Coralina, la serventa amorosa. Sí, que està fent gira per Catalunya el març, febrer, març i abril.
Sí.
Jo després me'n torno a Madrid, que tinc una sèrie que encara no puc dir nom ni res, però...
Res, ni de què va, ni...
No puc dir res, encara.
Ni...
El típic contracte de confidencialitat.
Plataforma?
Movistar Plus.
Movistar Plus. Nos estarem atents a tot plegat. Ara sí, vull obrir temes que, és que em semblava molt, molt interessant el que estàvem comentant abans sobre els feminismes, etc etc. I avui que tinc dues actrius al davant... em sembla molt bé i molt just parlar-ne sobre tot plegat. Hi ha molta cosificació encara al món de la interpretació?
Sí, sí. 100%, sí, sí.
Sobretot de les dones.
Sí.
No?
Sí, sí. I pot ser tant cosificació sexual com pel teu perfil et donen unes coses unes altres i hi ha molta violència envers els cossos a tota la indústria. Jo, o sigui, en teatre no ho sé tant perquè no estic tan dins, però en l'audiovisual és absolutament així.
Jo em vaig adonar a través d'una sèrie, perdoneu que em faci publicitat, però em va encantar una sèrie que es deia Self Tape, que van fer les germanes Vilapuig,
sí,
i vaig flipar, vaig pensar, si això és real, i ho és...
És real.
És molt bèstia.
Mm. Jo, analitzant coses que he rodat, de cop i volta se m'arissen els pèls, perquè jo, amb 20 i alguna cosa, vaig rodar una sèrie que de cop i volta, en una escena... Estava jo despullada i pensava, però és que per què d'estar despullada aquí, no? O per què... No, aquí et poses a sobre i cavalques quan... Era una escena de que feia l'amor per primer cop, no? De cop i volta és com, per què jo he de fer això? No crec que el meu personatge hagi de fer això. En aquesta mateixa sèrie també a mi em van dir, bueno, t'agafem però t'has de primar 2 quilos, eh?
Clar.
En plan, tio, però per què deixem que ens passin aquestes coses? Bueno, perquè volem la feina, no? Però...
Sí, bueno, jugar molt amb això, no? Com, bueno, si no ho fas tu, ho farà un altre, i ale. Però, bueno, tampoc s'ha de tenir por a dir les coses. Jo, l'última sèrie que vaig rodar, vaig pujar a parlar i vaig dir, això és gordofòbia i no ho penso fer, i em fa molt pal que encara a dia d'avui s'estigui escrivint així, i no ho vull fer.
O sigui, i ho vas fer?
Bueno, ho vam canviar.
Bueno.
S'ha de dir. És que sí, sí, jo tenia molta por, però a la vegada pensava, és que tampoc ho vull fer. I ho vaig dir, va ser com, bueno, pues canvia el guió, anem a veure com ho fem. I... Però és que, clar, haver de pujar a parlar amb un senyor, a dir-li això està malament, uf, quina mandra.
Quina mandra, saps? Quina mandra. I et fan posar tu al davant, no?
Sí.
Ah, tu ets la que l'està liant ara, no?
Sí.
Tu ets la que està posant els problemes. Bueno, així tampoc és tant.
Clar. Perdoneu que sigui tan clar, però quina solució cal per acabar amb tota aquesta merda?
Mira, jo crec que hi ha una solució que està passant, que és que més dones dirigeixin, que això, o sigui, jo quan he treballat amb dones, això no m'ha passat. I l'altra banda és que els homes es plantegin des d'on volen dirigir i realment, si volen explicar històries, des d'on les volen explicar, no? Com que hi hagi una reflexió i un pensament de... Jo no vull que els homes deixin d'explicar històries, m'encanten molts directors i vull treballar amb ells. Però, bueno, pensem entre totes intentar com crear un punt de vista molt més sa i molt més realista, no?, també, o sigui, com...
Sí, i quin és el paper de la dona dintre de les ficcions, no?, que no sigui sempre la dona de l'amiga de la... O sigui, que sempre estigui relacionada a un home, no?, que és el que ha passat durant molts, molts anys, no?, hi havia la regla aquella de veure si surten 3 dones...
Total,
no sé com era. Que...
I a més, hi ha una cosa també com de l'edat, no?, que a partir d'una edat ja les actrius desapareixen... Okay. I en queden 4 d'una generació. O sigui, com, són elles i prou. Però perquè no hi ha papers.
Perquè la que deixen de ser, diré així, fèrtils, follables, no? Ja deixen d'interessar per la visió masculina, crec. I com que, de moment, encara hi ha més gent, veus masculines, al capdamunt, doncs deixen de ser interessants.
Sí.
Mira que en any i mig... no m'ho irà pel cap baix, però la Núria, que és la sosdirectora d'aquest programa, segur que em podria dir, mira, han passat tantes actrius amb any i mig de programa, gairebé cada dia. Només n'he trobat una que et digués, mira, Joan, no sé què ha passat, però a partir de que m'hagin sortit arrugues m'ha trucat més, i és Mònica López.
Gran actriu.
Escolta, em sap molt greu treure aquest nom, però està d'actualitat, vosaltres l'heu anomenat, Carles Bermud. Cal un mito a Espanya?
Sí. Sí. O sigui, jo ahir llegia un article que va escriure la Berta Prieto. Crec que moltes sabem molts noms, però no els estem dient perquè, òbviament, han de parlar les bueno, sí, les víctimes en aquest cas, perquè tu no pots dir per un altre. Però sí,
n'hi ha més, de noms?
Sí.
Segur.
Sí. Sí. Sí, cal un mito, o sigui, cal... Bueno, no sé si cal un mito, cal revisar la indústria des dels fonaments i des de les cúpules. O sigui, per què s'està permetent això? Prou. No sé, és que fa molta ràbia.
Què passa que fa falta com l'espurna de, de... També és que de cop i volta es posa en dubte la víctima, no? És el que sempre passa en les agressions sexuals, que com que és la teva paraula contra la de l'agressor, sempre hi ha aquesta cosa de la presumpció d'innocència i que, bueno... Potser no era tan així, no? Mm. I es posa en dubte quan... És una cosa molt difícil denunciar una agressió sexual. T'has de posar... O sigui, et poses en un lloc supervulnerable i ahir... És que em vaig enfadar molt. La mare del Dani Alves es veu que va penjar la foto de la noia que va ser agredida per el Dani Alves i va posar el seu nom. O sigui, de què vas, senyora? De què vas? O sigui, en quin moment penses que això és una bona idea?
Total.
És que no sé.
No, i que el procés judicial per poder acusar un home de... O sigui, tot aquest procés judicial són mínim 3 anys. Aleshores, jo també entenc que vagis al periodisme a dir, bueno, és que ha passat això, no vull passar 3 anys revivint el moment on...
Revictimització...
Exacte, sí. O sigui, com és un procés molt dur que jo entenc totes les vies per fer-ho públic. O sigui, perquè... Sí, ok, la presumpció d'innocència, però una cosa, si hi ha més de 30 persones que estan dient això, és que serà real.
Òbviament.
Presumpció d'innocència que vulgueu i tot, tot plegat, eh? Però jo quan vaig llegir el que vaig llegir sobre Carles Bermud, venint de fer una pel·lícula com Mantícora, ja em perdonareu, però el primer que vaig pensar va ser quin fotut cinisme.
Mm. És que no l'he vist Mantícora.
Sí, bueno, és que les pel·lis del Bermud hi ha algú, no?
Com hi ha una cosa estranya allà
sí.
que et fa despertar aquest cinisme, trobo.
Total.
En fi, amb l'UE que ha anat aquesta entrevista i jo sé que ara la Clara Ramon m'ho dirà una miqueta.
Ah. I en aquell festival que tant ens agrada, dels que tenen food trucks amb llumetes penjades, que organitza el cunyat i ens regala entrades, que hi toca Pau Vallvé i propostes rares. Vai, meu germana, d'imprevista, treu un sobret amb una pista, un dibuixet que ens fa ser a visitiers. I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment...
Què tal, mare de l'Olivia?
Ah, la nena més famosa de Catalunya.
La més mona i més intel·ligent.
Ja ho sap tot Catalunya? Jo no ho sabia, eh?
No ho sabies? Però ets l'últim de saber-ho.
Igual
fins que Mart. A cada entrevista que vaig em poses aquesta cançó, tu. Endavant.
N'estàs una mica ja fins al...
No, què vas, és una cançó preciosa.
És preciosa, eh?
És preciosa.
T'ho hem comentat aquest matí.
I el meu germà ens va fer un regalasso de fer aquesta cançó per l'Olivia. És molt bonic. Ara, què és això? Que és de les cançons més escoltades en català i a mi em peta el cap, saps? O sigui, encara no... Crec que no en som prou conscients.
Cada quant te la poses? O cada quant li poses a l'Olivia?
A veure, l'any passat va ser la cançó més posada en el meu Spotify, perquè ella va tenir una època de dir, posa'm la cançó, posa'm la cançó. Però ara ja no. No les, bueno, no sé, l'escoltem algun dia al cotxe, però... Sí, ja la tenim una mica més cansada.
Escolteu, va, de moment, fins al... Ara ho estic dient de memòria, 25 de febrer?
Sí.
Fins al 25 de febrer a la sala Beckett. Aquesta obra que val molt la pena, que Cacofònic ens revisa tots plegats i que també farem bé de revisar-nos nosaltres mateixos, entrant en debat amb el que ens expliquen grans actriuesses com Clara Sanz i Clara de Ramon. Escolteu, moltíssimes gràcies.
Merci.
Bona sort i sempre denunciem el que està passant també al món de l'audiovisual i del teatre, per què no. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia, pensava que es casaven.